Al tiempo, buena cata. Protos crianza. Acertarás.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i com sempre estic encantat de parlar amb vosaltres amb un parell de dies abans de que em toqui la loteria i que vingui encara més content a parlar amb vosaltres, perquè això serà un dia magnífic. O no? Em diuen per aquí, o no, bueno, o no, el o no, sí, ja ho tens, però i si toca? I si toca? És este i si... I això segurament ho sabeu, igual que això, quan tu vas al bar on esmorzes, si és que esmorzes en algun bar a prendre't un tallat o qualsevol cosa, a una botiga de confiança, i dius, mira, tenim loteria. I tu dius, no, és que, ostres, és que probablement no tocarà, són 20 euros el dècim. Calma. Però i si toca? És ese i si toca el que no et deixa viure i el que t'obliga a comprar el dècim. Però bé, ja tindrem temps per parlar de loteria, perquè ja sabeu que tenim una programació especial diumenge aquí a COPE per seguir una qüestió que és tradicional del Nadal. Tradicional del Nadal, que és escoltar la loteria, eh? Vosaltres ho farem per una mitja, en aquest cas a COPE Catalunya i Andorra. Bé, no és això del que volia parlar, sinó de sorolls. Barcelona és una ciutat de sorolls. Una gran ciutat és una ciutat de sorolls. Parlo de Barcelona com un exemple de gran metròpoli, però si parlem de Girona, si parlem de l'Hospitalet, si parlem de Tarragona, si parlem de Lleida, en alguns llocs també, si... són ciutats de soroll, és una qüestió normal. Per això hi ha una normativa municipal que marca l'índex, el nivell, en funció d'horari i decibelis, de... el soroll de les ciutats. És a dir, la contaminació acústica. Contaminació acústica, que en el seu dia, hem parlat unes quantes vegades d'això, ja va quedar bastant reflexat de com afecta la salut o pot afectar la nostra salut de moltes i variades maneres. És un ventall amplíssim. Parlarem avui d'una d'aquestes contaminacions acústiques. Fins ara està considerada així. Contaminació acústica segons la normativa i la legislació de dels ajuntaments. I és el soroll de les escoles. El soroll dels patis de les escoles. Algú de vosaltres ho havia pensat o havia catalogat això com a contaminació acústica? Doncs ho és. Doncs ho és. És contaminació acústica durant tot això, eh? De fet, hi ha un conflicte important entre veïns i algunes escoles... Per això, per aquests sorolls, a l'hora del pati, a l'hora d'activitats esportives, en fi, totes aquestes activitats que fan els nanos als patis dels col·les, no? Clar, no tots els col·les, hi ha col·les molt determinats que estan situats en zones molt determinades i que amplifiquen, doncs, aquest soroll, no? De fet, docents i familiars d'alumnes d'almenys 4 centres educatius es van reunir amb representants de grups d'Esquerra Republicana i de Junts al Parlament de Catalunya amb un objectiu, el de que la Generalitat faci una reforma legislativa que avali una cosa, la modificació de les ordenances que prepara els ajuntaments i d'aquesta manera aquest soroll que ara és contaminació acústica deixi de ser-ho. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Vaya història, però no m'imagino nanos sortint al pati i no fent soroll. És impossible.
Exacte. Avui en dia a Barcelona hi ha més de 600 escoles i clubs esportius que desenvolupen activitat extraescolar a la ciutat, que aplega 45.000 esportistes escolars. Hi ha de mitjana de 900 partits cada cap de setmana, la qual cosa implica uns 18.000 nens, nenes i joves fent esport cada cap de setmana des dels 6 anys fins als 18. Però la meitat de les denúncies per soroll a les escoles de Barcelona s'estan tancant amb motiu de la retallada de l'ús del pati. A la decisió li antecedeixen almenys una desena de denúncies de veïns elevades al jutjat que acusen altres centres educatius de superar el llindar màxim de decibels que la norma permet. Al llarg del darrer any, la meitat dels litigis s'han resolt sense arribar a judici després de que les escoles doncs, hagin mantingut la calma i hagin cedit restringint les activitats, l'aforament o fins i tot també l'horari de les seves instal·lacions descobertes i confrontants a les habitatges, ja sigui durant les jornades escolar o també més enllà de les classes. Col·legis de la ciutat han reduït horaris, aforaments i activitats de les pistes per evitar aquestes queixes dels veïns que arribin fins i tot a judici en un moment en el que realment es confronta la reivindicació de la salut i el descans, per una banda, amb l'exercici de l'educació i l'esport també sense lligams. Per tant, doncs, un conflicte que veurem com acaba, però que en aquest cas té dues parts doncs, molt potents. No?
S'aplica aquella frase tan tòpica i manida de és un choque de trenes. Sí, i és veritat, perquè, clar, és lògic que els veïns tenim dret a dormir i a descansar sense contaminació acústica, i els nanos tenen dret a fer esports i a sortir i a gaudir del que és inherent a un pati d'escola. Mira, a Barcelona més o menys hi ha 20 centres educatius que tenen aquest problema, a Barcelona, i parlo també del reste de Catalunya, que hi ha algú que d'altre, però hi ha un que reflexa, perquè crec que va ser el primer que va començar amb el tema, no parlem de tots els veïns, aquestes denúncies és d'un o dos veïns, més o menys, no va més enllà, eh? És el centre Sant Josep Salesians Rocafort, que il·lustra segurament aquesta fotografia que estem fent de sorolls als escapis, als patis, no? Els Salesians Rocafort porten més d'un segle oberts al barri de Sant Antoni. Vull dir, no és un col·li d'ahir, porta 100 anys. I les queixes aquest passat estiu d'un parell de veïns van fer, doncs, que la Guàrdia Urbana precintés les dues pistes del poliesportiu del centre. Però parlem de la situació d'aquesta escola, i tenim al telèfon el seu director, el senyor Jordi Barberán, director de l'escola Salesians Rocafort. Jordi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Bon Nadal, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jordi, exactament quina és la situació? Explica'ns una mica el procés, el fil conductor d'aquesta situació, si us plau.
Mira, el fil conductor és el fet doncs, que tenim algun veí, tant nosaltres com d'altres escoles de la ciutat, i ja en aquests moments ja sabem que de fora també de Barcelona, doncs que el que és el so que es produeix en els patis escolars doncs el molesta, no? I a partir d'aquí hi ha hagut algunes queixes, però fins i tot hem arribat al punt de tenir doncs, alguna denúncia pel soroll, no? Que es fa doncs, mentre es pot estar fent classe d'educació física, es pot estar fent les extraescolars de la tarda, l'esbarjo del matí o l'esbarjo del migdia. I clar, per tant, ens trobem en aquest punt
clar,
ara mateix.
Clar, a partir d'aquí, és que és una cosa de molt difícil solució, no? Perquè quina és la pretensió? Que no surtin els nanos al pati, potser? O no sé.
Bueno, el veí que es queixa el que voldria és això, que els patis estiguin tancats. Clar, com a escola no podem permetre, no? Que l'alumnat s'hagi d'estar sempre a l'aula, que no pugui sortir. De fet, bueno, curricularment, l'educació física l'hem de fer en aquest espai del pati. I està clar que tot el tema doncs, d'esport extraescolar, d'activitats de lleure de cap de setmana, esplais, etc., doncs hem de donar sortida i cabuda als infants, no? És aquest sector de població vulnerable que necessita pel seu creixement tenir aquest espai a l'aire lliure per poder fer les activitats que els pertoca.
I atenció, perquè estem parlant d'un centre que porta més, un equipament que porta més d'un segle obert al barri de Sant Antoni. És a dir, que perquè com és la situació del pati? On està el pati perquè els veïns es queixin d'aquesta manera? És un pati interior? Com és?
Sí, això està a l'Eixample. Tenim un pati que està en un interior d'illa i, de fet, tenim un doble pati, no? Llavors, un dels dos patis, que són dues pistes que estan una sobre l'altra, una de coberta i una descoberta, que se'ns van presentar el 25 de juliol, i que aquestes dues pistes estan properes als edificis del bloc de pisos d'aquest mateix interior d'illa.
I ara continuen presentades aquestes pistes?
Una de les dues es va despresentar la setmana passada, després de 4 mesos i mig llargs doncs, de tenir-la tancada, i l'altra, que és la pista exterior, doncs sí que continua presentada.
Clar, i mentre estaven presentades, els nanos on feien les activitats?
Bueno, aquí és on es genera el problema, no? Primer, que es presenten dues pistes, una de les quals doncs, des de l'escola sempre hem dit que no generava cap tipus de soroll que vulnerés la normativa actual. I així ho hem pogut demostrar finalment, després de fer totes les proves acústiques, tots els projectes que ens demanat des de l'Ajuntament, i hem pogut demostrar que allò mai ha incomplert normativa, no? Què ha passat durant tot aquest primer trimestre escolar? Doncs bé, alumnat que no ha pogut fer classes d'educació física pràctiques, alguns cursos que no han pogut fer durant el trimestre, doncs, la part pràctica, patis de menjador sobresaturats amb alumnat doncs, des de primer de primària a quart de l'ESO, tots junts i barrejats doncs, amb el que això implica a nivell de convivència, a nivell d'activitats, etc. a altres moments, doncs, això, que s'han hagut de deixar de fer coses perquè la falta d'espais, no? Som més de 730 alumnes a l'escola amb un únic pati ara on no hi cabem. Hi ha moments, doncs, que no hi cabem, no? Fer classes d'educació física, doncs, alumnes d'això de primària i secundària tots junts en aquell moment, canvis de les classes que hi havien preparades, perquè, bueno, no era viable fer-ho com s'ha vingut.
He hagut de canviar horaris, potser, o
hem hagut de
per gestionar una mica
també,
el potser, sí?
Sí, per mirar de minimitzar l'impacte que això ens estava causant, doncs, alguns retocs d'horaris. Bueno, hem hagut d'adaptar-nos, doncs, a aquest precinte que se'ns ha imposat.
Clar, els pares com han reaccionat davant de tot això?
Doncs els pares, evidentment, doncs, amb la indignació que suposa aquest fet, no? Vull dir que estem aquí deixant i privant a l'alumnat, doncs, del que és una cosa pròpia d'una escola, no? Que és un pati escolar. Però a partir d'aquí sí que nosaltres hem mirat de mantenir la calma, és a dir, bueno, anem a parlar allà on s'ha de parlar, anem a fer les coses, perquè, bueno, els pares, evidentment, volen sortir al carrer, volen manifestar-se, volen, doncs, mai més sentit, no?, fer soroll, perquè aquesta situació no pot permetre's ni a la nostra escola ni a totes les altres escoles de la ciutat, doncs, que estan implicades amb la mateixa problemàtica.
Home, de fet, es vol canviar la normativa perquè això entraria dins de, ara mateix, tal com està ara, entraria dins del concepte de contaminació acústica, i és aquí on està la qüestió. Per això es vol canviar perquè no sigui considerat com a contaminació acústica. Tu creieu que pot ser la solució?
Pot ser una de les solucions. És a dir, la normativa actual considera que això és contaminació acústica i, per tant, segons com es faci la mesura i segons, doncs, on estiguem ubicats tots plegats, tenim un problema. A partir d'aquí necessitem una normativa que respecti, que faci respectar el que és l'activitat pròpia d'un pati escolar, d'un centre educatiu, i que respecti, doncs, tot el que són els drets dels infants. Llavors, l'Ajuntament de Barcelona l'altre dia va aprovar un canvi d'ordenança municipal, però aquest canvi està subjecte a un canvi de normativa catalana. I en aquests moments, doncs, és pel que estem treballant.
D'acord. La darrera pregunta, Jordi, quants alumnes sou a Sala Cens Rocafort? Quants alumnes hi ha?
En aquests moments estem per sobre els 730.
D'acord. Molt bé. Bé, ara que avui és el darrer dia, penso, lectiu, i començo unes vacances de Nadal, almenys hi haurà calma. Això sí, no hi haurà queixes. Bé, és la part positiva.
Exacte,
de tot
hi haurà uns dies
de calma.
Però sí que és veritat, doncs, que el gener hem de tornar i hem de poder això, no? Que l'alumnat pugui fer el seu esbarx, les seves classes, les seves activitats de lleure.
Bé, hi ha una pretensió, bueno, pretensió, no és la paraula, hi ha una proposta, no sé si ha arribat alguna proposta de l'Ajuntament o una altra administració, suposo que seria l'Ajuntament en aquest cas, o la Generalitat, d'oferir espais alternatius? Conforme al pati, de més, o no?
És que el problema és que Barcelona no té espais.
No hi ha espais alternatius.
Llavors, quan fem les reunions, no?, quan vam iniciar tota la sèrie de reunions que portem, doncs, aquests últims mesos, els vam dir, bueno, alternatives. Mirem a veure, hi ha alternatives. I Barcelona, justament, és una ciutat amb una infraestructura esportiva, doncs, molt limitada, perquè hi ha molta gent, i llavors bueno, hem tancat una pista més. De fet, l'Associació de Veïns, no?, quan va fer un manifest a favor de l'escola i d'aquestes pistes, ho deia, no? Dius que al barri no hi ha pistes i tanquem de les poques que tenim.
Doncs, senyor Jordi Barberán, director de l'Escola Salesians Rocafort, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i exposar-nos la situació. Molt amable.
Moltíssimes gràcies. Tingueu bon dia.
Doncs aquest és el què, i bon dia també per tu i bon Nadal. És una d'aquestes situacions que a veure com es soluciona, perquè aquí tothom té la seva part de raó, però a veure com funcionen les coses. Bé, Marc Porto, que tinguis... Bueno, que toqui la loteria. T'ha de dir bon Nadal, però encara ens veurem per abans de Nadal, però això sí, de cara a la loteria...
Pensa que
toqui.
Si em toca la loteria, a tu també et toca.
Sí, perquè portem... És veritat que... Oh, és veritat, que hem compartit SIM. No me'n recordava. Sí, és veritat, és veritat.
Així que tant de bo que toqui.
I tant de bo que toqui. Estarem contents els dos, eh? Marc, moltes gràcies. De seguida en parlarem d'una qüestió que no seria tan agradable com... O que no és tan agradable, millor dit, com que et toqui la loteria aquest diumenge, sinó que més aviat és una qüestió de trencament d'un pacte social que feia des de l'any 1984 que no passava absolutament res. Em refereixo a la vaga que s'han convocat al sindicat UGT per la recollida de brossa a Barcelona en ple Nadal. És una vaga que estarà des del dia 22 fins al dia 25, dia 22 a les 10 de la nit comença, fins al dia 25 també a les 10 de la nit. Seran aquests dies de recollida de brossa a la ciutat de Barcelona. I dic que és històric perquè no sé ara mateix quin col·lectiu ha estat des de 1984 sense convocar cap vaga perquè han acabat arribant a acords. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, parlem de la salut del vostre cor. Parlem de la salut del vostre cor i parlem d'INSCOR. INSCOR BCN és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. La seva web, inscorbcn.com. inscorbcn.com. Cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris per comprovar la salut del teu cor. Ofereixen atenció ràpida. Programa la teva visita per quan ho necessitis. 93 425 1962. I tu dius, bueno, jo em trobo bé. Per què he d'anar a tot això? Doncs mireu, per exemple, ara us dona per fer runner. Ara vols córrer diagonal amunt, diagonal a baix. Bé, no sé si seria allò més adient, no? Com saps si el teu cor aguantarà? Primer, has de saber la salut i els problemes ocults que pugui tenir el teu cor. INSCOR, bcn.com. Cuiden de la salut del teu cor.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya y Andorra.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna. Para la suegra, la negra. Las de jamón, para Ramón, con menos sal. Para Pascual y las de pimiento. Un momento, un momento. Si no son la española, no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna.
La Española, una Navidad como ninguna.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Des de divendres. Doncs al final no han arribat a un acord, al final no s'ha arribat a un entente cordiale i UGT, Serveis Públics de Catalunya, manté la vaga de neteja a Barcelona per aquestes dates nadalenques. La mediació, doncs, no ha donat resultats. Això sí, s'han de fixar uns serveis mínims per garantir el servei públic i a més essencial. Públic i essencial per la ciutadania, Bé, la vaga que està convocada de recollida d'escombraries començarà el diumenge, aquest proper diumenge, dia 22, a les 10 de la nit, i es mantindrà fins al dia 25 de desembre, el dia de Nadal, també a les 10 de la nit. En parlem del per què i quina està la situació i per què no s'ha arribat a un acord. Parlem amb el senyor Ramon Cebrián, que és president d'UGT Serveis Públics de Catalunya. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ramon.
A vosaltres.
Bé, explica'ns, per què no s'ha, al final no s'ha acabat? Primer, què es demana i per què no s'ha arribat a un acord al final?
Sí, aviam, ràpidament. Nosaltres estem negociant el conveni que va vèncer en el seu moment, i el conveni és un conveni molt ampli, afecta a quasi 5.000 persones, a 5.000 treballadors, a 4 empreses i la totalitat de Barcelona. S'està modificant, s'està actualitzant i és una negociació que serà llarga. Nosaltres vam plantejar que el 23 es pogués cobrar els endarreriments de l'IPC del 23. El 2023, ja que la negociació anava per allà, i continuar negociant. Les empreses es van dir que no, que hi havia zero. i portem així, doncs, 8 o 9 mesos discutint, l'augment és zero, realment no hi ha possibilitat d'avançar, i estan tancades. Lògicament, nosaltres vam fer una concentració a la plaça Sant Jaume per pressionar l'Ajuntament perquè l'Ajuntament intervingui, perquè és una part de les tres, tot i que no es fa la taula, però és una part important i té les seves obligacions, com tots les tenim, que pressionés a les empreses. Sembla ser que això no ha tingut efecte. I estem en una situació d'augment zero després d'un munt de mesos que nosaltres no haguéssim volgut mai a la vida arribar. També s'ha de tenir en compte
sí.
que des de l'any 80 que aquí no hi ha hagut una vaga d'escombraries a Barcelona. És a dir, que ha sigut una negociació sempre fruit de reunions, negociacions i tal, però aquesta vegada s'ha trencat tot. I es perd una tradició d'arribar a acords més bons o més dolents, com sempre passa amb un acord, però aquesta vegada és, i no se'ns pot acusar a nosaltres de tenir no tenir paciència o de tirar-nos el ruedo a la primera de cap.
De fet, crec i em corregeix si m'equivoco, que des dels anys 80 del segle passat no hi havia una vaga del sector.
No hi ha hagut una vaga per temes de conveni a Barcelona. Cap ni una.
O sigui, estem parlant de...
Som possiblement l'única ciutat d'Espanya que no ha tingut mai una vaga per una negociació de conveni. I torno a dir, hem firmat coses millors i pitjors.
D'allà. Bé, en aquest cas, els serveis mínims es decretaran. Quin tipus de serveis mínims calcula que posarà l'Ajuntament?
Nosaltres vam tenir una reunió el dilluns passat, crec que era, sí, dilluns passat, amb treball, perquè aquest perceptiu, on hi ha un intent de conciliació, no va ser possible, però hi ha una proposta per part de la patronal, que és la proposta que fa l'Ajuntament, i la que fem nosaltres de serveis mínims. Nosaltres entenem que hi ha una sèrie de serveis que són indispensables, que són als voltants dels hospitals, els mercats, però no als voltants 500 metres, sinó tot el que és la mansana dels hospitals. No hi ha col·legis, per tant, no cal, recollida de xeringuilla, recollida de l'accident que hi pugui haver de vidre, perquè el vidre, si desborda, cau per terra, trencats, i això. Però, bueno, hi ha altres temes que sembla ser que les empreses volen que reculli, com és el cartró, com una cosa que sigui nociva per la ciutat. No és així. No és així. El cartró no és nociu. Visualment té una visió. I una sèrie de serveis que estarien sempre d'acció immediata, és a dir, per si hi ha una emergència, qualsevol cosa, que qualsevol d'això, doncs, aniríem, que ja hi són aquests serveis. Sortirien així.
D'acord.
Bueno, tinguem present que és diumenge a la nit que comença i acaba el diumenge, el dia de Nadal, a les 10 de la nit. Estem parlant de 3 dies que pràcticament serà un dia realment fort i els altres seran molt lights.
Escolta'm, ja per acabar, Ramon, hi ha esperança? Suposo que sí, es continuarà la negociació, perquè la negociació ha de continuar fins a arribar a un acord. Però es percep que continua així d'enquistada aquestes negociacions?
Nosaltres, fins l'últim segon, estem disposats a sentar-nos en qui sí. No, fins ara no hi ha hagut possibilitat.
És a dir, que la vaga no, ara mateix no seria inevitable. És a dir, que es pot arribar a un acord fins
no,
al moment.
No, en aquest moment és inevitable.
D'acord.
És a dir, què vols dir? Que vinc a trucar qui sigui, els interessats, que en aquest cas són la patronal i també l'Ajuntament, que també té part de responsabilitat, tot i que no negocia directament amb nosaltres. I si es busca una sortida i és acceptable, nosaltres la desconvocaríem. Tots els inputs fins avui, perquè no hi ha hagut negociacions, però sí que hi ha hagut contactes, és que no hi ha cap possibilitat. Hi ha immobilisme total. I el que és pitjor és que trencarà una relació de moltíssims anys d'una pau social que després d'això que pugui passar aquest cap de setmana es trenqui i a partir d'ara pues, sigui conflictiu qualsevol situació límit que hi hagi a Barcelona. Perquè es trenca confiança, es trenca credibilitat, es trenca moltes coses.
Doncs senyor Ramon Cebrián, president d'UGT Serveis Públics de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies, a vosaltres.
Un plaer. Un plaer, tant de bo que solucioni tot en benefici de tots, de treballadors, empresa i, sobretot, la ciutadania. No, l'altre dia, precisament, estàvem parlant de l'Arbós. Recordeu l'Arbós, que van fins i tot decretar... Va passar una cosa similar, que no plantilla i l'empresa subcontratada per recollir les escombraries no arribava a un acord, però la situació se'n va anar de mare i estava a les carrers de l'Arbós plens de brossa, de porqueria, fins i tot arriba un moment de que era ja perillós per la salut, era un risc de seguretat, de salut pública, i fins i tot l'Ajuntament de l'Arbós va decretar un nivell d'emergència sanitària. Afortunadament, en aquell moment, aquell mateix cap de setmana, doncs es va controlar la cosa. Però bé, tant de bo no arribi a aquests punts. En aquest cas, en tres dies no durarà temps, però bé. Bé, de seguida parlarem de què? De Gracare. Parlarem precisament de com es viu el Nadal a Gracare. I després, atenció, perquè aquest tema us encantarà. Us encantarà tant si sou homes com dones. Us encantarà. Però principalment, i per índex d'incidència, si sou homes, possiblement enganxareu més l'orella. Per què? Parlarem de l'alopècia. Jo em veig directament afectat. Des dels 25 anys que va caure el cabell, i fins ara. La pregunta és, per què? Per què és més en homes que en dones? Per què passa? I per què fins ara... no s'ha trobat res que pugui evitar-ho? Doncs de seguida en parlarem de tot això aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera celebra la unión de las dos Castillas con El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de bodegas Familia Fernández Rivera. En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quiere.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En esta época tan especial, pues queremos hablar sobre una forma maravillosa de demostrar nuestro cariño. Regalando como confort y bienestar a nuestros seres queridos. Esa es la mejor manera, ¿eh? Las personas mayores o con alguna dificultad física, pues necesitan productos que les ayuden en su vida diaria, ya sea facilitándoles la movilidad, el descanso, el aseo u otras actividades cotidianas. Vamos a conocer un poco más sobre una firma barcelonesa que se encarga de todo esto y además es líder en Cataluña en la distribución de estos artículos. Me refiero a Gracare. Y nos acompaña Edith Tort, directora de Gracare, quien nos contará más sobre estos artículos que podemos regalar pues a nuestros mayores y así mejorar pues, su calidad de vida. Edith, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Cruz. Estoy muy bien, gracias. Encantada de estar aquí para hablar sobre un tema tan interesante, la verdad. Siempre me ha gustado la Navidad, pero a veces elegir el regalo adecuado puede ser un desafío, especialmente cuando queremos que sea significativo y útil.
Bien, para empezar, si te parece, explícame un poco sobre Gracare. ¿Cuál es vuestra misión? No sé si sería la palabra. Bueno, misión, sí.
Sí. Gracare es una empresa dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas. Ofrecemos una amplia gama de productos para facilitar su día a día, promoviendo su autonomía y bienestar. Nuestra misión es proporcionar apoyo y soluciones personalizadas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores o con alguna necesidad especial.
O sea, digamos que adaptáis todo a las necesidades concretas de esas personas. Bueno, ahora que se acerca, ¿no? Ya estamos prácticamente, bueno, de hecho, desde el 1 de noviembre estamos casi en fiestas. ¿Qué productos especiales nos recomiendas para regalar, para ayudar en el bienestar de nuestros seres queridos?
Es fundamental reconocer que a medida que nos hacemos mayores, nos volvemos más dependientes. Por eso, devolverles a nuestros mayores un poco de autonomía es para mí el mejor regalo que se le pueda dar. Les permite mantener su dignidad y calidad de vida. Y eso es algo que todos deberíamos valorar y esforzarnos por lograr. Mira, en Gracare tenemos una gran variedad de productos que se adaptan a todos los presupuestos y un equipo de especialistas maravilloso que te ayudará a elegir el regalo más adaptado.
¿Qué tenéis?
Pues tenemos bastones de todos los tipos, de madera, de aluminio, plegables, incluso los hay con brillitos. Están muy bien para quien tiene un presupuesto ajustado.
Ajá.
Pedalier para hacer ejercicio en casa, pastillero para organizar la medicación, sillas eléctricas plegables, scooter.
O sea, tenéis todo. Tenemos un montón de este tipo de productos que nos ayudan, básicamente.
De todo. Y estos productos no solo son útiles, sino que también demuestran cariño y atención hacia nuestros seres queridos.
Muy bien, eso es verdad. Edith, ¿tienes algún testimonio o experiencia de clientes que puedas aquí compartir con nosotros de este tipo de cosas?
Pues mira, una historia que realmente lo ilustra bien es la de una hija que decidió regalarle a su madre una silla de rueda plegable. Por un problema de rodilla, la madre había dejado de salir de la casa ya que no podía mantenerse de pie durante mucho tiempo. Y desde que tiene esta silla, ha vuelto a salir y a juntarse con sus amigas. Ha mejorado la calidad de vida de la madre y también la de la hija.
Bueno, Edith, muchísimas gracias por estas explicaciones. Muy amable. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Cruz.
Pues ya sabéis, para regalar bienestar a tus seres queridos, pues ve a Gracare, que saben, que lleva mucho tiempo, que saben de lo que hablan, que te asesorarán para encontrar el mejor regalo y lo que necesites. Y además os voy a recordar que los centros de Gracare se encuentran en Barcelona, en la calle Entensa, junto a la salida del metro del mismo nombre, o sea, sales Entensa y allí la tienes, en la calle Rosselló, Entensa línea 5, la azul, en la calle Rosselló, frente a la entrada principal del Hospital Clínic, y en Terrassa, están en la avenida Jacquard 56 y 48, junto a la estación de Vallparadís. El teléfono, el 93-490-2629, pero en la web vais a encontrar toda la información, que es gracare.com, gracare.com.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Us explicaré una història i em perdonareu que personalitzi, però l'explico perquè estic convençut que hi ha un percentatge elevat de persones que ara puguin estar escoltant que tenen o han patit una un problema, possiblement, fins i tot, semblant el que explicaré. Jo tenia 20 anys i tenia una mata de pelo, que era una bogeria. Allò era una meravella. Em podia fer... Fins i tot, si hagués volgut fer-me trenes, hagués pogut fer-me trenes. Una melena al viento, que era un orgull. Una cosa salvatge, com un espessor. Clar, 20 anys, què ha de passar? Amb 25 anys, bon matí, vaig començar a veure com queia el cabell. Com la meva almohada, quan despertava pel matí, doncs ja hi havia cabells allà. Fins ara. Han passat d'això 36 anys i sí, tinc cabell. Però de la part de dalt, és a dir, de la capota, allò ja queden quatre pèls mal comptats. Alopècia. Alopècia és una malaltia crònica, comuna i molt majoritàriament en homes. En dones també. En dones també, a partir de certa edat. Però amb bones, amb homes, molt. Per què passa? Parlem amb la doctora Maria del Carmen Soto, experta en cirurgia capital de l'Hospital Capilar. Doctora, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días, José.
A ver, para empezar, la alopecia,
¿Por qué sale? ¿Por qué tenemos alopecia?
Bueno, la alopecia puede tener muchísimas causas. Puede ser algo temporal o algo ya crónico. Entonces, dependiendo del tipo de alopecia, puede ser factores genéticos, alteraciones hormonales, enfermedades autoinmunes, desde un déficit nutricional, incluso medicamentos. Tiene muchísimas causas. Ahora, la alopecia más común, que es la alopecia androgenética, que es la que afecta a la mayoría de la población, ya eso es una cosa que es crónico y viene determinado por una parte hormonal y genética.
De acuerdo.
Algo heredado y una sensibilidad del pelo.
Entiendo que lo de sale ya, esto no hay quien lo frene, ¿no?
No, si no hay una intervención médica, suele ir a más.
Me da la sensación, doctora, que esto ocurre más en hombres que en mujeres. ¿Es así?
Sí. Hay un alto porcentaje de hombres que además mucho más jóvenes empiezan con esa alopecia androgenética. Ahora, sí es cierto que posterior a la menopausia, o incluso en torno a la menopausia, hay un alto número de mujeres que empiezan a sufrir esa alopecia androgenética, llegando incluso a un 40%. O sea, algo que no se tenía tan estudiado o tan presente, pero que sí se ve mucho también.
De acuerdo, es crónica, pero ¿hay algún tipo de medicamento, algún tipo de tratamiento que pueda frenarla?
Sí, por supuesto. Existen dos medicaciones fundamentales, que una engrosa el pelo, que es el minoxidil, pero la fundamental para controlar esa alopecia androgenética es un antiandrogénico. Hablamos bien de un finasteride o de un dutasteride, que es lo que va a producir el bloqueo de la hormona que produce esa alopecia androgenética.
O sea, digamos que esto lo frenaría, no lo revertiría.
Lo controla.
O sea, frenaría. No lo revierte. Eso queda claro, ¿no?
No, revierte si el folículo ya está muerto. Si ya ha desaparecido, no se puede revertir. Eso ya entraría ahí una cirugía capilar. Si el folículo está vivo, sí que, por supuesto, podemos intervenir y lo que va a hacer es fortalecerlo y entonces va a regenerarse otra vez, pero tiene que estar vivo el folículo.
De acuerdo. Entonces, cuando hablamos de cirugía capilar, hablamos de implantar pelos, básicamente.
Exacto,
sería eso.
Exacto.
¿Esto desde qué punto o en qué momento se puede hacer y en qué momento no se puede hacer?
Pues para eso no hay un momento determinado. Sí que es cierto que cuando para poder operar es necesario que el folículo esté muerto. Es decir, no tengamos lo que es una calva, ¿vale? Que ya no se ve el pelo o el pelo está muy, muy débil. Pero para eso es imprescindible tener una zona donante de donde sacar esos folículos. Entonces, muchas veces habrá que dar tratamiento previo para mejorar la zona donante y poder hacer un mejor trasplante.
¿Cuál es la zona donante? ¿De dónde habitualmente se coge el pelo?
La zona posterior y los laterales.
Ah, de aquí, lo del cuello sería, por la parte...
Un poquito más alto, o sea, lo que es la región occipital, porque ese pelo no es tan sensible a los andrógenos. De hecho, habitualmente la gente que pierde el pelo lo pierde la parte superior, pero siempre queda una zona, no siempre, hay gente que también lo pierde, pero habitualmente queda una zona que son los laterales y la parte posterior que permanece. Es un pelo más fuerte porque no es sensible a andrógenos.
Y una vez, por ejemplo, te pones coge el pelo de esta zona donante que explicas y se pone, ¿vuelve a caer o no? ¿O este pelo ya se queda ahí?
El pelo es más fuerte, pero si tú no haces nada, puede irse debilitando a consecuencia de la alopecia androgenética. Ten en cuenta que la cirugía no para el proceso interno que tú tienes, que es genético y hormonal.
De acuerdo. O sea, sería cuestión de irlo cuidando.
Exacto.
Sería más fuerte, pero hay que cuidarlo.
Exactamente.
Realmente, es que cada vez hay más, me da la sensación que cada vez hay más gente con alopecia. Sobre todo, sobre todo hombres. Me llama. Igual es que me fijo más. Es como cuando ves una embarazada, que ves cada vez más embarazadas. Pues esto es igual, ¿no? Que te vas fijando y dices, caray, si es que me parece o me da la sensación que cada vez veo más, sobre todo hombres con alopecia.
Sí, sí es cierto que hay unas condiciones ambientales que pueden ser a veces como un detonante y cada vez vemos más gente joven afectada por la alopecia, y bueno, pues condiciones nutricionales o de estrés, porque el estrés es muy importante en la en el debilitamiento del cabello. Que ojo, el estrés generalmente no produce una alopecia crónica, pero si permanece en el tiempo, nos llega a hacer pues una pérdida del cabello definitiva. Entonces, hay muchos factores ambientales que yo creo que están influyendo, que, claro, desatan la alopecia androgenética, aunque no son la causa como tal.
Pues, doctora María del Carmen Soto, especialista en cirugía capilar del Hospital Capilar, oye, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Nada, gracias a ti por contactarnos.
Un placer. No, sembla que jo podria omplir botes d'aquesta urbana, en aquest cas, eh? Bé, som a punt d'arribar a la una. Recordar que podeu recuperar totes les xerrades, podeu escoltar totes les xerrades a la web, cope.es/Catalunya. De seguida parlarem del temps de la llista d'espera per valorar la dependència. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno.